Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai, necessites CoralCard. Demana CoralCard a main.es o al 669 56 17 68. Anota 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ara mateix. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba, una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita, gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10, reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Quasi 4 minuts passen de les 11 en punt del matí. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és Trotamundos, l'edició 784 del primer dissabte del mes d'octubre, 3 d'octubre de 2020. Molt bon dia. Benvinguts. Repàs turístic, gastronòmic, enològic i també avui d'experiències. Avui parlarem de molts aspectes i a la darrera de les parts del programa parlarem d'una experiència realment molt interessant i molt innovadora a la ciutat de Barcelona. El seu nom, Samurai Experience, està en el carrer Consell de Cent de Barcelona i és una realment atractiva proposta que vincula la cultura, la tradició, la meditació i la gastronomia. En parlarem, eh? Com també farem un recull de diferents propostes gastronòmiques a diferents indrets de Catalunya. Avui parlarem de la importància que té el pa per la nostra cultura. Ara, aquest mes d'octubre, es celebra el Dia Mundial del Pa. I de vins, avui anirem fins a denominació d'origen Empordà. També ens acompanyarà el seu president. Són alguns els temes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Trotamundos, que arrenca ara mateix. Abans, us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el Jordi Carretero, José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, som-hi, ens hi posem.
Bon dia, sóc Carles Gats, estic encantat d'estar en connexió amb vosaltres amb el programa Trotamundos. Com ja sabeu, sóc cuiner, és una manera de transmetre felicitat. Igual que aquest programa, us transmet felicitat tots els dematins. Enhorabona per molts anys i endavant.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Bueno, pues estamos en marcha, abrimos nuestro recorrido gastronómico y lo abrimos con potencia, ¿eh? Con algo interesante como primera voz y primer protagonista. ¿Qué os parece un buen cochinillo? ¿Qué os parece un buen lechazo? Bueno, pues lo tenemos aquí. Ya sabéis que siempre que hablamos de estos productos, bueno, pues hablamos con Fernando García, es el propietario del restaurante Asador Mesón El Abuelo en Igualada, ¿eh? Bueno, una persona que le gusta, le apasiona todo este oficio y aparte es que lo hace muy bien, ¿eh? Prueba de ello es que también se acredita como maestro asador por la Asociación de Asadores, ¿eh? Por tanto, el dominio de estos productos, el cochinillo y el lechazo, que os aseguro que hay que tenerlo para hacerlo bien, lo tienen absolutamente asumido. Así que nos vamos a Igualada, primera voz que participa en esta edición 784 de Trotamundos. Bienvenidos, buenos días. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Fernando García, propietario de ese asador Mesón El Abuelo. Empezamos con potencia, cochinillo, lechazo, y lo hacemos hasta ahora porque si hoy sábado alguien dice, caramba, yo hoy quiero comer eso, más o menos a esa hora te tienen que llamar, ¿no? Ahora mismo y decir, oye, que venimos a las 2, empieza a calentar hornos, ¿no?
Exacto, nosotros los lechazos y cochinillo, como no tenemos nada en la nevera hecho, el cliente nos tiene que llamar 4 horas antes para que se lo podamos hacer y a partir de las 2 esté en su punto.
Uh-huh. Por tanto, atención, a todas aquellas personas que hoy sábado, por ejemplo, digan, bueno, pues si yo hoy quiero ir a Igualada y comerme un buen cochinillo, un lechazo, pues llamar a ese teléfono que en unos instantes facilitamos y hacer el encargo. Esto es muy importante, precisamente, Fernando, porque vosotros garantizáis que ese producto está acabado de asar, ¿no?
Sí, exacto. Es decir, nosotros siempre decimos, si usted viene y se come un cuarto lechazo y cuando te lo has acabado dices, me apetece otro, pues le voy a decir, no tengo. Pidas otra cosa porque no tengo. Es decir, todo lo que se hace en el horno está todo vendido. Y hacemos las hornadas de la mañana para el mediodía y las hornadas por la tarde para la noche. Uh-huh. Nunca solapamos hornadas.
Sí. Y ese, lo que es el horno, tiene que ser horno de leña, naturalmente, pero una cocción lenta, ¿no?
Exacto, estamos hablando de que es una cocción en horno de leña. El horno de leña tiene que calentarse primeramente con toda la potencia calorífica que da la leña, en este caso leña de encina o roble, y después son 2 horas, 2 horas y media para cocinar tanto el lechazo como el cochinillo.
Sí, de hecho hacéis unos menús específicos de cochinillo, de lechazo, de chuletones también, naturalmente. ¿Qué hacéis? Es un poco el concepto de vuestro restaurante, el asador, es un poco un pica-pica inicial. Tampoco muy contundente, porque al lechazo del cochinillo hay que entrarle con hambre, ¿no?
Exacto. Yo al cliente siempre se lo digo. Yo por vender, yo estoy aquí para vender, o sea, te vendo la carta entera. Pero no me gusta ser así. O sea, a mí lo que me gusta es que el cliente disfrute del plato principal, que es lo que viene a disfrutar, que es un lechazo, un cochinillo, un chuletón, un solomillo, un entrecot. Y siempre aconsejamos un entrante para no ir de lleno al segundo plato, para dar un tiempo a que se acabe de cocinar, para que se acabe de rematar, para que se acabe de hacer en la brasa, y entre hacer un entrante o un pica-pica, pues de por diferentes fases. Pero poco, pero algo.
Uh-huh. AsadorMesónElAbuelo.com, está su página web y el teléfono, si queréis anotarlo para reservar vuestro cochinillo, vuestro lechazo, el 93-804-3351. 93-804-3351, podéis llamar ahora mismo. y hoy os lo preparan para comer o para cenar. Mañana domingo también, naturalmente, estáis abiertos. De hecho, el fin de semana es muy importante reservar, Fernando, porque gracias a Dios vais muy apretados de trabajo, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros tenemos la suerte que el restaurante es muy grande, todo es interior y tal. Tenemos con la, además ahora con las separaciones, las normativas COVID de 2 metros entre mesa y mesa, máximo 6 comensales por mesa y tal. Es mejor reservar porque las mesas, pues claro, no son las mismas que antes. Y gracias a Dios tenemos una buena acogida por parte de los clientes y hay una buena afluencia de gente.
Uh-huh. Un restaurante que, aparte de hacer estas especialidades, déjame que diga también que sois muy especialistas, pero cuando digo muy, muy, en muchísimos tipos de tortilla, ¿eh?
Sí, nosotros en la carta tenemos, si ahora no mal recuerdo, creo que son 34, 35 tipos diferentes de tortilla y de todo tipo. Es decir, desde verduras variadas, patata, pescado, un poco de todo.
Sí. ¿Ha empezado la alcachofa ya o no? Todavía no.
No, yo todavía no he empezado con ella.
Bueno, en Avinguda Doctor Pasteur número 45, ¿eh? Ahí vais a encontrar ese restaurante, Asador Mesón El Abuelo, en la localidad de Igualada. Y ese teléfono, repetimos, muy importante, 93804-3351, 93804-3351. ¿Qué nos recomendarías así para pica-pica inicial, Fernando?
Bueno, yo siempre digo que la puedes hacer un pica-pica más clásico o más castellano, por decir de alguna manera, que es el tema de la morcilla de Burgos, el pica de la matanza, luego los estrellados, o un poquito más gourmet, que será con jamón de Joselito, con espárragos cojonudos de Navarra, con anchoas de La Scala, un queso manchego reserva curado.
Uh-huh. Y después ya directamente al plato más contundente, ¿eh?
Exacto.
Bueno, la calidad del lechazo, vosotros la garantizáis porque realmente como maestro asador, por la Asociación de Asadores, miráis mucho, absolutamente, los orígenes de dónde vienen, ¿no?, el producto.
Sí, no, tanto el lechazo como el cochinillo.
Como el cochinillo.
Con el lechazo en este caso tiene la IGP y el cochinillo tiene lo que es la marca garantía de Segovia. Entonces nosotros buscamos mucho el origen, que el producto tenga siempre una calidad exquisita, una calidad donde ya está controlada, medida, donde no hay ningún fallo, donde hay una trazabilidad, donde el producto se pueda garantizar al cliente de... Sí que es verdad que el producto vale un dinero, es decir, no nos vamos a equivocar, es como si uno va a un supermercado y tiene un buen producto, sabes que te cuesta un dinero, pero yo te garantizo que ese dinero está bien pagado porque es un producto de primerísima calidad.
¿Qué significa ser maestro asador?
Bueno, pues ser maestro asador por parte de los asadores de lechazo, básicamente lo que significa es que tienes los conocimientos sobre lo que es el horno de leña, el horno moruno, el horno de reflectario, que sabes qué tipo de leña se puede utilizar, sabes a qué temperatura está el horno en cada momento para poder asar, sabes ver el producto del lechazo, el cochino, saber cuándo es de primera calidad, aunque te lo den sin etiqueta, es decir, solo con verlo con el color nacarado, un color... que por dentro te está diciéndole que solo ha comido leche, hay unos indicativos dentro del cordero cuando lo ves, si ha comido leche o ya ha comido hierba, y sabes el punto exacto de su cocción, el punto exacto de su remate, todo. Pues eso es lo que la asociación del lechazo te da ese valor para que tú lo puedas emplear en tu restaurante.
Fernando, ¿tienes el restaurante que te gustaría visitar tú como cliente?
Sí, de hecho... Un poco, cuando yo llegué aquí con mi padre a trabajar, la idea fue hacer el restaurante que a mí me gustaba, que es este tipo de restaurante.
Bueno, pues un privilegio, ¿eh? Toda una suerte, trabajar en algo que a uno le gusta y además hacerlo lo bien que lo estáis haciendo. Tú eres un restaurador que miras mucho las caras de las personas, todas esas caras salen satisfechas, contentas de vivir esa experiencia gastronómica en tu restaurante y eso para ti no, en fin, no tiene precio, ¿eh, Fernando?
Bueno, es una de las partes más gratificadoras de este oficio, es decir, que tú vayas a la mesa y el cliente te diga que está muy bien, aunque también tengo que decir que si alguna vez metemos la pata, que la hemos metido alguna vez, que aquí perfecto no somos nadie, pues me gusta que el cliente me diga, oye Fernando, esto hoy no está como me lo esperaba, o esto, porque de esa manera también te ayuda a crecer y seguir prosperando.
Sí, señor. Bueno, pues amigos, Asador Mesón El Abuelo, si os queréis comer un buen cochinillo, un buen lechazo, no lo dudéis, este es vuestro sitio... El teléfono 93804-3351, Avinguda Doctor Pasteur 45 en Igualada. Asador Mesón el Abuelo.com, su página web, y nuestro agradecimiento y abrazo. Fernando, cuídate mucho y gracias por atendernos.
Igualmente, a vosotros, un abrazo.
Primera voz que pasa por estos micrófonos, habrán otras. Enseguida estamos con más temáticas. Pausa, esto no ha hecho más que empezar. Hasta la 1 en punto de la tarde, no os vayáis.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-360023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Esteu, recordeu, a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya, Andorra. Salutacions ben cordials als amics que ens sintonitzen des de terres andorranes. Esteu en aquesta edició, com sempre, els matinals del dissabte, que us acompanyarà fins a 1 en punt de la tarda, amb molts arguments vinculats amb el sector turístic, gastronòmic, enològic i també, naturalment, conscients de l'època, malauradament, que estem vivint, eh? Tots plegats, tot el món, eh? I aquests sectors, precisament, que estem referenciant, la pandèmia, l'estan patint d'una manera especialment dura. Ja sabeu que periòdicament ens agrada també donar referències de seguretat, tractaments, que ara, sobretot, en els hotelers, en els restauradors, ara mateix ens hi posem, perquè avui també volem parlar d'afectivitat i, sobretot, seguretat envers els clients. Doncs avui o potser demà... Veureu, avui ens centrem a l'afectivitat i, sobretot, als tractaments d'una empresa catalana, Covible. La seva responsable, en uns instants en parlem, és la Sílvia Álvarez, és la gerent, és la directora tècnica, i avui volem parlar, bàsicament, d'afectivitat, de desinfecció, que no vol dir neteja. Són dos conceptes molt diferents que em fa l'efecte que s'estan, d'alguna manera, confonent. Una cosa és netejar, una altra cosa molt diferent és desinfectar. Sílvia Álvarez, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Miquel.
Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos aquest matí a dissabte, amb una època, caramba, que esteu, crec que, amb molta feina, no?
Sí, amb una feina que no voldríem fer, a més, una feina que per desgràcia l'hem de fer. Les empreses de control de plagues som les empreses que estem autoritzades, aquelles que estem inscrites al ROES, que és el Registre Oficial d'Empreses de Tractaments de Biocides, i que són les empreses que podem certificar els tractaments de desinfecció. Són les empreses de plaga de tota la vida i que fèiem desinfeccions abans i que ara, pues, per desgràcia, ens toca fer aquesta feina que realment no volíem fer.
Mm-hmm. Bàsicament, de seguida parlarem del Covid, naturalment, és el tema que centrarà aquesta conversa amb tu, Sílvia, però, si et sembla, fem una mica una explicació generalista, no?, de Covible, com neix i, sobretot, amb aquesta vocació que naixeu, no?, de control de plagues.
Sí, doncs mira, jo vaig començar fa 18 anys en el sector, vaig estar com a directora tècnica d'una empresa, bueno, de les empreses grans del sector, que després pues, va ser absorbida per una de les més grans de tot, i bueno, jo vaig decidir que volia intentar-ho pel meu compte, i fa, pues, ara el 14 de desembre farem 14 anys que estem que estem barallant-nos amb tota mena de bitxos i ara doncs, amb aquest bitxo invisible que és el SARS-CoV-2 i els problemes que porta amb la Covid-19. Mm-hmm.
Segurament aquesta que esteu fent ara és la batalla més complexa, no?
Sí, de lluny. És una batalla contra un element totalment invisible i és una campanya i és una feina molt d'alguna manera desagraïda, molt dura, i sobretot perquè tens el contacte amb els clients que realment els veus passar-ho molt malament. Nosaltres estem treballant, potser per dir alguna cosa, més que mai, però a l'altre costat tenim gent que ho està passant molt malament, i això també ens afecta. No... Mm-hmm.
Sens dubte.
És complicat.
Parlàvem del sector de l'hoteleria, el sector de la restauració, en definitiva, dos sectors que estan passant realment moltes complicacions, no? Sí que és cert que aquestes complicacions es minimitzen si aquests hotelers o restauradors poden garantir la seguretat dels seus clients. Com ho poden fer?
Bé, de fet, la majoria d'aquests hotelers i d'aquests restauradors ja estan fent molt bé la feina, diguem-ne, del dia a dia. Amb tota aquesta... A vegades jo entenc que és molt cansat cada vegada que canvies una taula, l'has de netejar, has de netejar la taula, les cadires, has de netejar molt bé el terra... N'hi ha una sèrie de desinfectants d'ús domèstic que estan permesos pel Ministeri de Sanitat i que estan avalats que la seva funció és correcta i desinfecten coronavirus. Tot aquest sector està fent molt bé la seva tasca, però a banda d'això, doncs, també és interessant no deixar... O sigui, fer el dia a dia contínuament, no deixar de deixar-se portar per al cansament. Ostres, ara venen aquests clients, ara haig de tornar a desinfectar aquella taula, ara haig de tornar a desinfectar les cadires, ara haig de tornar a desinfectar les cartes que dono. No deixar-se vèncer per aquest esgotament, perquè no deixa de ser un esgotament, s'ha de continuar fent, i després, en el cas de que hi hagi un positiu, no ficar-se pel mig, o sigui, algun client, algun treballador, i trucar ràpidament a una empresa especialitzada. Mm-hmm.
L'excessiva seguretat en molts casos fa que també baixem la guàrdia, per tant, aquesta crida a tothom, no? Que encara que no hi hagin casos, encara que tot vagi bé, doncs que no s'ha de precisament baixar la guàrdia perquè no es compliqui la cosa, que no la liem, no? Seria interessant, Sílvia, si et sembla... Aquest programa, l'escolten molts restauradors, molts restaurants, no?, que hi participen, que ens escolten, ens consta. Anem a posar un exemple, si et sembla. Crec que seria molt representatiu. Un exemple de tractament i un exemple de quin cost econòmic té un tractament, per exemple, per un restaurant d'uns 250 metres quadrats, si et sembla.
Sí, a veure, una cosa és la feina que fa el restaurant diàriament, però posem un cas que un client et truca i et diu, escolta, mira que a mi m'han fet una PCR i he sortit positiu i fa dos dies he estat en el teu restaurant. El risc que hi ha realment, hem de tenir clar que tampoc... No, si aquest senyor s'ha estat 3 hores allà dinant, llavors ja parlem d'un risc real. Si ha fet un menú, pues aquest risc és relativament poc. Però s'ha de vigilar i s'ha de fer una bona desinfecció. Una desinfecció consistirà a fer una nebulització a tot l'espai aeri, una pulverització a la zona del terra i després el que es diu una neteja per arrossegament, o una neteja, una desinfecció per arrossegament. Amb un desinfectant el que s'ha de fer és arrossegar la possibilitat de que hi hagi cap virus manualment, o sigui, amb una baieta, que són a més que s'han de destruir després com a residus perillosos, i s'ha de fregar. Vaja, el que fan, però amb productes, sobretot, que estiguin permesos pel Ministeri de Sanitat, perquè realment són aquells que estan autoritzats i que està comprovat que són efectius, no deixar-se portar per falses ofertes de desinfectants ràpids com l'ozó, que s'està venent, no? Perquè si jo faig un tractament d'ozó, jo aquí ja no tinc res. L'ozó és un bon desinfectant de l'aigua, però no és un desinfectant per superfícies, ni molt, i encara tampoc per a l'ambient. No està catalogat, no està permès, estan buscant, segurament d'aquí poc es podrà comprovar els seus efectes, però avui en dia encara no està...
comprovat, no?
Encara no està avalat pel Ministeri de Sanitat. I hi ha molta gent que ha comprat productes d'aquest tipus que realment pues, no poden certificar que tu hagis tret això. I un cost sobre, com em preguntaves, un restaurant d'aquest tipus, pues el cost pot ser 200, 250 euros. Tot depèn de la quantitat. Estem parlant sense IVA, eh? Recordem tots que l'IVA és allò que paguem tots, o gairebé tots.
Home, no tots, anava a dir, eh? No tots.
No tots, exactament, no tots. Però sí que és veritat que tot depèn de també com sigui el restaurant, la tipologia que tingui d'ornamentació, sempre s'ha de veure, però tampoc estem parlant d'uns preus. Ara, quan tenim un cas positiu, que se'ns vagi, algunes empreses estan cobrant molt, però la majoria de gent del sector ens estem fent per intentar ajudar el restaurador, a l'hoteler, no, i sobretot perquè si aquí tenim un risc positiu, la manera de desinfectar és una manera molt específica. Has d'anar de la part neta a la part bruta. Tota la roba que portes s'ha de llançar tota. Has de portar uns epis especials, específics, els monos, que van trigar molt a arribar. Ara només hi ha monos per càrrega, o sigui, per risc biològic. Tot s'ha de seguir uns protocols que no són tan fàcils i que la persona que està allà pues, no ho sap.
Mm-hmm. Amics, estem parlant de desinfecció, ho estem fent amb l'empresa Covible. Estan a Vic, de seguida parlarem del radi d'acció que tenen, que és ampli, Covible, control de plagues. Hi ha un telèfon d'informació, si voleu adreçar directament, podeu fer-ho a través del 93-407-3681, 93-407-3681. Si voleu donar un cop d'ull a la seva plana web, Covible, amb baixa, covible.com, covible.com. Dèiem que esteu a Vic, Sílvia. Això és circumstancial, però en qualsevol cas treballeu per tot Catalunya, eh?
Sí, nosaltres treballem per tot Catalunya, ens movem allà on sigui necessari i bueno, i en principi treballem de dilluns a divendres, però ja sabem que el bitxo aquest, a mi m'agrada dir...
No va de cap de setmana, eh?
No va de cap de setmana i quan hi ha un positiu s'ha de córrer. Sí, és molt important actuar ràpid. Per què? Perquè en el moment que nosaltres desinfectem, a partir de les 3 hores es pot tornar a entrar. Si hi ha un positiu, hi ha altres productes que tenim un termini de seguretat de 12 hores. Però en principi estem parlant que entre 3 i 12 hores tu ja pots tornar a entrar al teu local i fer seguir amb la teva activitat completament normal.
Uh-huh. Doncs per establiments, per botigues, per cotxes, inclús per cotxes, per restaurants, per hotels, en definitiva, per la seguretat de tots els clients. Si un client es sent segur, si aquest restaurador, per posar un exemple, li pot transmetre aquesta seguretat, segur que tornarà i la roda va seguint pel bé de l'economia, Recopilem informació, repetim, si voleu més dades, el telèfon és el 93-407-3681, 93-407-3681. La seva plana web, covible.com. covible.com. I avui doncs, hem tingut el plaer de saludar la Sílvia Álvarez, la seva gerent, la seva directora tècnica, amb la que hem desenvolupat doncs, aquesta xerrada envers doncs, la seguretat de tots aquests establiments. Ha estat un plaer, Sílvia. Gràcies per atendre'ns.
Igualment, molta sort i cuideu-vos molt.
Segur, el mateix. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Trotamundos.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Cava Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Continuamos con más temáticas, más voces y protagonistas, todos ellos vinculados con este sector de la gastronomía, que la verdad es que en Cataluña es un sector que late con especial fuerza, a pesar del coronavirus, y muy a pesar de ese coronavirus hay restauradores, como es el caso de nuestro siguiente protagonista, que han aprovechado de alguna manera esta pandemia, este paréntesis que esperemos todos que pase pronto, para reinventarse, ofrecer cosas nuevas y desde luego no dejarse vencer por la apatía o por el miedo, ni muchísimo menos. Es el caso del restaurante Amonar en Echea, situado en Tarragona, en Botarell, en la localidad de Botarell. No os perdáis las propuestas que hoy reflejamos en esta antena. Propuestas, por cierto, que quedarán reflejadas el próximo martes, día 6, en una presentación para la prensa de la carta de otoño-invierno. Hoy la analizamos y lo hacemos con su gerente, con Aingeru Rodríguez. Al que saludamos esta mañana de sábado. Querido Aingeru, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Bienvenido, hombre.
De los fogones, como siempre.
¿Cómo lo llevas?
Pues lo llevamos. Mira, hay que tener ilusión, hay que mirar al futuro con optimismo. Hay que ser precavido, hay que tener prudencia, pero sobre todo hay que tener mucha ilusión y muchas ganas de trabajar y seguir tirando de este carro, porque no, del restaurante no solamente vivimos los restauradores, sino que viven muchísimos trabajadores del sector, de las ventas, de los comerciales, las empresas de distribución, bebidas, etcétera, etcétera. Entonces estamos, como que dice, obligados entre todos a trabajar y a trabajar duro para salir de esta crisis que nos ha envuelto a todos de una manera directa, pero no buscada.
Déjame que explique, iba a decir una intimidad, no es una intimidad, ¿no? Pero déjame que cuente que en plena pandemia, estamos hablando del 25, 30 de marzo, tú me escribiste en WhatsApp diciendo que tú ibas a por todas, que te reinventabas, que eso no te paraba, que lo ibas a hacer de todas las maneras, y realmente lo has cumplido, ¿no?
Sí, lo he cumplido a rajatabla. Todo el mundo de mi entorno me dicen que con la edad que tengo, que no soy un niño, que tengo ya 61 años, ¿no? ¿Que cómo tengo esta ilusión? Pues mira, tengo ilusión porque detrás nuestro vienen unas generaciones que lo tienen muy difíciles. Y les tenemos que dar un ejemplo de vitalidad, un ejemplo de ilusión, un ejemplo de responsabilidad. Todo esto unido hace que cojamos fuerza y empujemos, ¿no? Y como tenemos que empujar y y dar ejemplo, pues ahí nos hemos puesto las pilas, Y bueno, pues nos hemos reinventado un poquito, ¿no? Hemos intentado desarrollar un plan de prevención sanitaria muy, 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 muy específico para nuestro restaurante, porque cada restaurante tiene unas características diferentes de entradas, de salidas, etcétera, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido limitar primero el aforo a un 50% del restaurante, muy importante, muy, muy importante. Todo un protocolo desarrollado en colaboración con algún cliente, que además es médico, y dice, oye, mira, nosotros tenemos esta inquietud, ¿no? Un protocolo de acceso al local, ¿no? Desinfección de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Normas dentro del local, una zona de fumadores en terraza, porque si alguno siempre quiere salir, pero limitada, Y bueno, a partir de ahí, de trabajar ese con responsabilidad sobre este tema tan tan duro como es el COVID, el coronavirus, ¿no? Pues en dar unas posibilidades al cliente de tranquilidad. La mayor tranquilidad es que las mesas no están juntas. Eso ya es fundamental, ¿no?
Bueno, decíamos que el próximo martes, día 6, hacéis una presentación para la prensa de la carta de otoño-invierno, sí. 2020-2021, realmente en la que habéis puesto muchísima ilusión, ¿eh, Angueru?
Sí, muchísima. Mira, hemos tirado de la cocina tradicional vasca, ¿no? Tanto de la parte española como de la parte francesa y Parralde, ¿no? Para sacar unos platos que hemos elegido, mira, hemos elegido a grosso modo 6 para esta presentación, ¿no? 6 platos tradicionales, pero un poquito más actualizados, ¿no? Y hacerlos que los platos tengan, como quien dice, vida propia, ¿no? Sobre todo seleccionando el producto. El producto tiene que ser de máxima calidad, de máxima calidad. Y eso es un trabajo muy importante que se hace durante meses para, de una temporada para otra, o de primavera para verano, o de otoño para invierno, ¿no? Nosotros hemos empezado a trabajar sobre eso mucho y seleccionando muchísimo, ¿eh? En muchos sitios, cuando hemos tenido posibilidad de viajar, hemos viajado para seleccionar, y cuando no, pues vía internet y tal, hemos trabajado con muestras, etcétera, ¿no? Y bueno, si quieres te digo un poquito los que hemos seleccionado, mira.
Sí, señor, ¿no? Sí, señor, porque platos que suenan muy bien, cuéntanos.
Sí, exactamente. Mira, hemos seleccionado un foie gras de vaca, hecho a mano, hecho aquí, sobre una fundida de Idiazabal, de queso Idiazabal. Ese sería el primer plato, ¿no?, de esta presentación. Luego vamos a hacer un meloso de salsa vizcaína con un taco de bacalao esquei, esquerrey, que le llaman en inglés, ¿no?
Sí.
Que es la vizcaína, pero lo que hemos hecho es con la salsa vizcaína es hacerla melosa, melosa, melosa de fondo y luego la tendrán entera acompañando al plato, que con un toquecito de picante, lo que es la clásica salsa vizcaína tradicional. ¿Cómo no? Vamos a hacer un tartar de Bonito del Norte, un Bonito del Norte que hemos trabajado durante todo el verano en la costera del Bonito, hemos comprado cantidad de bonitos que hemos embotado, hemos trabajado, hemos otros dejado en frescas, hemos marinado, etcétera, etcétera, y en este caso es un bonito marinado, ¿no?, que va con una malvasía de Sitges, o sea, con una vinagreta de malvasía de Sitges, o sea, algo espectacular, ¿no? Aprovechando el producto de esta vinagre, el vinagre de aquí, de proximidad, ¿no? Y luego hacemos también una reducción cremosa de oli, o sea, de aceite picual. En este caso hemos seleccionado un aceite picual de Granada, ¿no? Concretamente un pueblecito precioso que es Innayor, ¿no? Con unas cocochas de bacalao esquer y con unas almejas y unos berberechos de Galicia. O sea, impresionante, ¿eh? Un platazo, ¿eh? Otro plato, el tercer plato cremoso de salsa vermú con jamón asado natural. Utilizamos un jamón de cerdo Duroc, que lo asamos aquí, y luego hacemos un terciopelo cremoso con la salsa vermú, con vermú de Montbriot, que es un vermú excepcional, Y para terminar, como colofón, tenemos un taco de solomillo de vaca vieja, y nosotros decimos vaca vieja y gorda, ¿no? De estilo moranguiés. Que este taco de solomillo va montado con una panceta de vaca vieja curada. Va con un torrezno de vaca vieja curada, y luego va con dos salsas diferentes, pero que no van sobre el solomillo, porque pretendemos que el solomillo tenga el sabor intenso del solomillo a la vaca, ¿no?, y potenciado sobre todo con este torrezno que le vamos a poner de panceta de vaca, que es una línea de productos, los productos de vaca, que parecía que antiguamente eran como cecinas, y un día se han mejorado muchísimo,
sí.
Y tenemos unos embutidos de vaca, bueno, pues impresionantes, ¿no?, y utilizamos esta panceta. Pues eso es un poco, a grosso modo, la presentación de estos platos, más luego los postres caseros de aquí de la casa, claro, tradicionales.
Bueno, pues no suena nada mal, nada mal, La presentación de la carta, otoño-invierno, a la que imagino que los oyentes tendrán acceso ya a partir de la próxima semana, ¿no?
Sí, la carta ya, de hecho, nosotros en este plan que hemos hecho, en este plan de mejora y, bueno, en plan de reinventarnos, ¿no?, lo que hemos sacado es un sistema, una carta, hemos hecho totalmente una carta online a través de nuestra app, una app que hemos desarrollado del restaurante, a través de nuestra página web, y lo que el cliente entra ahí y puede escoger lo que quiera. Puede comprar incluso nuestra tienda virtual, una tienda online, puede reservar mesas, puede hacernos comentarios ahí en la reserva y decirnos, mira, pues yo quiero de los platos que tenéis en la carta, porque los van a ver físicamente, ¿no? Los van a ver a través de la web, claro. Van a poder decir, pues mira, quiero este. O sea, que ellos cuando vengan aquí pueden ya tener el menú confeccionado por ellos mismos, o sea, no hay ningún problema, Luego también hemos hecho que la terraza sea todavía mucho más confortable, limitando un poquito el aforo, Porque lo que hemos también planteado es que la entrada local solo se hace por una puerta única, ¿no? Para que no haya aglomeraciones, para que la gente venga exclusivamente con su reserva hecha y con una tranquilidad total, para que estén tranquilos en el restaurante. O sea, que no tengan ese temor de que hay mucha gente, que si tal, que si los contagios, aquí no. Aquí hay una puerta única, que es que por donde hacese todo el mundo, y afortunadamente, por suerte, todo el mundo viene con reserva, porque si no es muy difícil ya entrar al restaurante viendo directamente de la calle.
Sin duda. Bueno, pues tenéis esa página web. Déjame que la comunique también a Ingeru, que es importante para los oyentes, amonarenechea.com, amonarenechea, con X, .com. Ahí vais a encontrar, en fin, toda la información que hace referencia a Ingeru, y naturalmente el restaurante en la calle de Alnugué, número 1, en esta localidad de Botarell, en Tarragona. Un teléfono de información, de reservas también, importantísimo para que todo vaya perfectamente, El 977-826412, 977-826412, teléfono de reservas de ese restaurante Amonar en Echea, ese restaurante asador, sidrería, que nos propone esa carta con muchísimas novedades para esa campaña de otoño-invierno, que ya estamos y que ya empiezan a apetecer esos platos así un poquito más contundentes, Hemos dejado atrás el verano y ya empiezan a calentarse los fogones de una manera importante. Bueno, pues la verdad es que será todo, yo estoy convencido, será todo un éxito, ¿no, Ingeru?
La verdad que hay una... Mira, hoy nos han concretamente la asociación, vamos a decir, la Asociación de Gourmets de Tarragona,
sí.
Pues, o sea, la Academia de Gourmets de Tarragona, concretamente, la Academia Gastronómica de Tarragona nos ha reservado un mesas, ¿no? Pero van a venir de manera individual todos los componentes, pues claro, con el tema del aforamiento y del tema de las reuniones, pues ellos van a venir de manera individual, pero van a venir durante todo el mes de octubre, en diferentes días entre semana y tal, a disfrutar de un menú que les hemos confeccionado expresamente para ellos, ¿no? Entonces, la idea era en principio venir todos juntos, pero como no se puede, pues van a venir uno en uno, o sea, con uno con su mujer y con sus dos hijos o tal, en ese plan,
Van a disfrutar, venga como vengan, pero van a disfrutar seguro, seguro que sí.
Y luego también decir que hay dos propuestas muy interesantes, que es dos salones, uno es en bodega privada, con máximo de 6 personas de aforo, y otro tenemos un saloncito privado también con máximo de 6 personas para que ya rematemos esa garantía de seguridad sanitaria que tanto nos ponemos como una cosa muy, muy importante para nosotros.
Sí, señor. Vital, en estos tiempos, la seguridad y, naturalmente, no dejar de disfrutar con la gastronomía en nuestro país, que es una barbaridad lo que se puede llegar a hacer. Yo creo que este restaurante es una prueba de esa realidad. Estos platos que nos acaba de explicar Ingeru, y con otros muchas propuestas que también tienen en la carta, que también desde luego nos va a dejar nada indiferente.
Para los que vengan de más lejos, también decirles que tenemos a disposición de ellos un par de departamentos en alquiler de fin de semana a unos precios fabulosos también,
Bueno, pues mira, queda dicho, haces bien de decirlo, porque bueno, eso también es importante,
Importante, porque luego tienes que conducir y a veces me dices, mira, pues me paso un fin de semana por allí,
¿no? Claro que sí, porque el vino no hay que olvidarlo, que también tú ahí... otro día hacemos una parada más extensa en el tema del vino, pero también hay que hablar de ese producto que también cuidáis de una manera muy especial en el restaurante.
Sí, la verdad que sí.
Nos consta que sí. Bueno, recopilamos información. En cualquier caso, el 977-826412, ese es el teléfono de reservas. Cualquier pregunta, estarán encantados de aclararos las dudas. Y recordar esa página web, amonarenechea.com, amonarenechea.com. Bueno, un protagonista más. Enseguida, por cierto, hoy hablamos de pan. ¿Qué tratamiento le dais al pan vosotros en el restaurante, Ingeru?
Nosotros hemos llegado, al principio teníamos unas dificultades muy grandes para encontrar un pan de masa madre, y ahora lo que tenemos es un pan que un artesano del entorno que hace el pan, pues hemos conseguido un pan que es el que queremos nosotros. Entonces hacemos unas torradas que decís aquí, nosotros llamamos hogazas, estupendísimas, que las asamos aquí y todo. Y tenemos también un bollito que también asamos aquí, o sea, fenomenal.
Bueno, pues importantísimo también ese complemento a la cocina de cualquier restaurante.
Pues sí.
Hablaremos de ese pan también, que por cierto, a lo largo de este mes de octubre se celebra el Día Mundial del Pan, así que es importante.
Alimento básico y fundamental.
Sí, señor, para su capa, que decimos aquí en Cataluña. Ingeru, te envío un abrazo muy fuerte. Me alegro mucho de saludarte, verte con esta vitalidad y sobre todo una cosa muy importante, con esta ilusión. No la pierdas, ¿eh?
Muchísimas gracias por vuestro interés en nosotros y aquí estamos para lo que necesitáis.
Cuídate mucho, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A Ingeru Rodríguez, el gerente de ese restaurante Amanuar en Echea, no lo perdáis de vista, desde luego merece la pena. Coche hacia Botarell, carrer del Noguer número 1, ahí os lo vais a pasar realmente bien y vais a disfrutar, ¿eh? Es un concepto muy importante también resaltar, disfrutar con la cocina y sobre todo con la gente del entorno. Bueno, hacemos una pausa, enseguida ponemos el pan en la mesa.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Tomata de penjar Herrera, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera, el tomata de tota la vida.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-360023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Vinga, seguim la nostra marxa informativa. Fa uns instants parlàvem amb aquest restaurador de la importància que també hi dona ell en el sector del pa, a la seva proposta de restaurant. I és que el proper divendres, 16 d'octubre, es celebra la jornada celebrada en honor del pa, el rei de la taula. El Dia Mundial del Pa, declarat en l'any 2006 per la Unió Internacional de Forners i Forneres, pretén sobretot fomentar i promoure la compra de bon pa, de pa, allò que diuen de panaderia, Així com també expandir, per cert, també la idea d'arribar a fer pa a casa, amb els ingredients necessaris. A més, aquest dia també coincideix amb el Dia Mundial de l'Alimentació, perquè busca retre homenatge a l'aliment més universal, un producte que en les seves diferents variants ha significat des de temps immemorials, podríem dir, una font bàsica d'alimentació per a multitud de races i també de cultures. Avui parlem de pa, ja sabeu que sempre que parlem d'aquest espai de pa ens agrada especialment parlar amb el Joan Rius, és el responsable de Pa Rius, uns forners de Vilafranca. Joan, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estan?
Molt bé, encantats de saludar-te, de parlar de pa amb tu i de celebrar. Home, ara el mes d'octubre esteu d'enhorabona, no, els forners?
Sí, sí, celebrem el Dia del Pa, vull dir que... I, bueno, és una data assenyalada i que, el qual celebrem i estem molt contents de que al final puguem tenir un dia per nosaltres, no? Un dia que després de treballar i de conviure amb el pa i tot això, pues, que al final pues, tinguem el nostre dia, i és una data memorable. Bé... Mm-hmm.
Un dia memorable per un ofici realment dur, complex, com n'hi ha molts, no? Però tu sempre dius, no, va, també hi ha altres oficis durs, no? Però sí que és cert que l'ofici de panader, de forner, és un ofici sacrificat com a mínim, no?
Això hi ha molts punts de vista. Mira, si t'agrada el teu ofici, ja no és sacrificat. Vull dir, pots tenir dies, pots tenir moments i pots tenir com tothom, no? Com la vida mateixa. No?
Bueno, hi ha una dita que diu, si treballes en allò que t'agrada, no treballaràs cap dia.
Exacte.
Vull dir que és així.
Jo crec que la feina de forner, per lo complicat, pels horaris i això, si t'hi poses, et té que agradar. Si t'agrada, ja no hi ha problema. Tant és els horaris, com els dies, com si és Nadal, com si és Sant Esteve, no? I si quan venen aquestes festes et trobes fotut, vol dir que la feina no t'agrada el que tingui que agradar. Vull dir que és una mica com un joc de paraules, no?
Uh-huh.
Vull dir, jo, no, moltes vegades em tenen que dir, Vull dir, ja sóc gran, fa molts anys que sóc torner, i ara em diuen que no vens, perquè em truca la meva dona, no, no. Que no vens, vull dir, ai, sí, ja vinc, no? Perquè m'estic aquí al forn i no me'n dono compte i aleshores em passen, no? Vull dir, per què? Perquè el meu ofici m'agrada molt, i llavors on te puc estar millor que el que jo m'agrada, no?
Bona senyal, efectivament, eh? Sí. Dèiem, Joan, que venim de parlar amb un restaurador molt interessant, que deia, doncs, que per ell també el pa és molt important, no? Per tancar una mica el cercle de la proposta gastronòmica. Tu ets una persona molt inquieta, que ja portes molts anys intentant promoure, doncs, aquesta realitat, no? Que el pa és, i ha de ser, i serà, cada cop més, importantíssim a l'hora de donar una proposta gastronòmica en un restaurant, no?
Sí, vull dir, o sigui, jo, amb els meus clients, sempre he intentat, jo treballo per la restauració, jo tinc les botigues, però tinc una part important de la meva empresa que és de cara a la restauració, no? Esclar, una de les meves feines, que a vegades em costa bastant, no? Però ja, en part, moltes vegades ho aconsegueixo, no? És intentar que el restaurador, però li doni el valor amb el pa que té. No realment que posi una peça allà perquè es té que posar un tros de pa i ja està, i tant és que sigui blanc com negre, com no, no. Jo estic lluitant, però jo els explico. Si vosaltres aneu a buscar una carn que és d'una vaca de Galícia, o si aneu a buscar un llagostins de Palamós i una gamba de Vilanova, per què no anem a buscar un pa que sigui bo, que sigui reconegut i que sigui d'un bon forner? Perquè, al fin i al cabo, tu posaràs dos plats o tres plats, però si el pa és bo, aquest pa acompanyarà el primer plat, el segon plat, i fins i tot, segons quin tipus de postres menges, també pot acompanyar les postres, no? Perquè no hi ha res més bo que, per exemple, un postre de música amb una mica de pa, no? Vull dir que el pa és una cosa que... Ara, clar, si el restaurador posa allà un bollo de color blanquinós, que és gomós i tot això, pues, malament, no? Però vull dir, és una guerra que jo... Bueno, una guerra no, és una manera de dir-ho. És una feina meva que és sortir el dia a dia i parlar i convèncer-los. I per sort, hi ha molt de restaurador que ho té en compte i no es preocupa de tenir dos o tres tipus de pa o quatre tipus de pa, i llavors que el client vulgui el pa que estigui més d'acord amb el que menja. I fins i tot el restaurador a vegades aconsella per aquest tipus de menjar i aquest tipus de pa, vull dir que jo crec que és el que té que ser.
Efectivament, no? Una mica el maridatge, com fan amb el vi, fer-ho amb el pa, no? Arribarà un dia que, tal com ens donen la carta de vins, ens donen la carta de pa, no?, de tipologies de pa. Per quin radi d'acció teniu de feina, vosaltres, quan aneu adreçats a la restauració, Joan?
Jo tinc un... O sigui, jo vaig a uns 50 quilòmetres de Vilafranca, no? 50 quilòmetres de... O sigui, marco una circunferència de 50 quilòmetres imaginària, no?
Aproximadament, sí.
Aproximadament, i allà jo arribo, no? Perquè, vull dir, jo a vegades porto molts pans que ja són cuits, surten cuits del meu forn, no? I són pans fets amb una fermentació llarga de 24 hores o de 48 hores, que aquell pa... pràcticament el restaurador el pot vendre, no, sí, el pot vendre, el pot donar perfectament durant dos dies. I el pa, al contrari, que és més bo el segon dia que no pas el primer, i el tercer més que el primer, no? Vull dir que són pans de llargues fermentacions, amb masses mares naturals, fets molt a poc, vull dir, fermentats a baixa temperatura, vull dir, unes tècniques que potser fa 15 o 20 anys que s'han posat amb les fleques, no? És una tècnica molt semblant amb la del vi. No sé si la gent sap que abans hi havia uns vins que eren àcids, que eren aspres, no? I llavors, quan van incorporar amb el vi la tecnologia del fred, han aconseguit aquests vins que tenim ara, que són molt bons, que són suaus, que són agradables, no? Per què? Gràcies al fred. I el pa segueix el mateix camí. Abans nosaltres fermentàvem el pa a temperatura ambient, a l'estiu, a l'hivern, no sé, 10 o 12 graus que hi havia, o 15, que hi havia dintre un obrador, o a 30 o 35 graus que hi ha a l'estiu, i en canvi ara sempre fermentem el pa a 7 o 8 graus. Llavors el pa fermenta a poc, pot desenvolupar els seus aromes, els seus gustos, la crosta es posa dura, o sigui, no s'estova. Vull dir que són coses, el pa i el vi, que van molt de la mà, no? El que passa que, per sort per ells, els del vi, han sabut vendre molt més bé la pel·lícula, no? I els forners ho estem intentant, però en tenim que aprendre una mica de saber vendre el nostre producte, que és relativament molt bo si es fa molt ben fet.
Sí, senyor. Bueno, ja ho diu allò, eh? Amb pa i amb vi es fa camí.
De
manera que tot això ja ho tenim guanyat. Hi ha una plana web, per cert, per tots els restauradors que puguin tenir interès en entrar en contacte amb el Joan Rius. Doncs sabeu que està a la vostra disposició a través d'aquesta plana web, panrius.com, per als amics que ens sintonitzeu des de les terres de Vilafranca del Penedès, segur que coneixeu els forns Rius, i darrerament doncs, també hem de dir doncs, que teniu el forn Llonguet Vallirana, en aquesta zona, doncs també per als amics que ens sintonitzen. Doncs veurem, a veure, a poc a poc, què va donant de si doncs, aquesta introducció del pa de qualitat, el pa... No se'n podeu donar compte ni la quantitat de classes de pa que hi ha, no? Realment, això és imaginació al poder, no, Joan?
Sí, sí. El pa marida amb tot. Pots fer pa i bon pa de lo més imaginable, o sigui, des del pa amb xocolata pels nens, per berenar, des del pa de mantega per acompanyar amb un pernil dolç, no? Bueno, el pa amb fruit sec ja per descomptar, el pa amb algues, vull dir, també és un pa boníssim, amb algues de mar, no? Vull dir, i llavors hi pots posar el que vulguis, marida amb tot, vull dir, com si vols fer, vull dir, si te'n vas cap a l'Espanya profunda, o sigui, Espanya endins, pots trobar pa amb xoriço, pa amb botifarra negra, pa amb, bueno, amb el que tu vulguis. Vull dir. I tots són bons pans si realment estan ben fets.
I tant, no? I tant que sí. Amb aquesta il·lusió i amb aquest bon ofici, des de ja fa molts anys, el Joan Rius parla amb aquest entusiasme d'aquest sector del pa, una de les, entre cometes, no? Com deia ell, guerres, no? Una de les il·lusions que té el Joan és promoure doncs, el coneixement del pa entre aquest sector de la restauració, que sovint doncs, deixen una mica de banda com un capítol, bueno, no té tanta importància. Sí que la té. Jo crec que en un restaurant té tot i molta importància, i que a poc esperem que arribi aquesta realitat, que ens donguin també una carta de pa, del pa que volem promoure i maridar amb el plat que mengem.
Sí, només un apunt. Deu fer un mes i mig a Vilafranca vam fer un maridatge de pans i vins. Uh-huh. Tipus de pa, tipus de vins, no?
Sí.
Vam maridar 4-7 tipus de pa en 7 tipus de vins, no? Bueno, i va ser un èxit. No ho havien fet mai, no? Un maridatge amb pa i vi no ho havien fet mai. A menys aquí a Vilafranca, no? I, bueno, va ser un èxit, no? I a raó d'allò ja me n'han sortit, o sigui, 3 més, perquè, bueno, la gent va quedar entusiasmada, perquè primer, clar, tu comences a explicar les virtuts de cada... El que explica els vins, doncs explica moltes coses que la gent no sap i que agrada molt, i jo, del pa, explico moltes coses que la gent ni s'ho imagina. I, doncs, vull dir, la cosa va ser un crac, va ser una cosa molt bona, vull dir... I d'aquella feta, això de fer uns 2 mesos, era... No, era abans de que comencés o sigui, quan va començar el Covid.
Sí,
aquests dies,
sí, sí.
No? Uh-huh. I ja m'han demanat, o sigui, ja m'han demanat 2 o 3 bodegues més per fer aquest tipus de maridatge, el que passa que, clar, ara, amb tot això, aquest xou, aquesta porqueria de Covid que tenim, doncs...
Sí, senyor, això ho paralitza i modifica tot, no? Sí, sí. Bueno, esperem que arribi la normalitat, a poc a poc, Podríem ficar el Covid en un forn i posar-lo a 1.000 graus, Joan?
O 2.000, que no quedés res.
2.000, efectivament. Tant de bo. En fi, Joan Rius, com sempre, gràcies per la teva amabilitat, per la teva il·lusió, entusiasme amb el sector del pa. Una abraçada ben forta i cuida't molt.
Molt bé, vale, gràcies.
Gràcies. Fins una altra. Repetim aquesta plana web, panrius.com. Aquí trobareu més informació d'aquests forns realment amb una llarguíssima història. Fem una pausa, tot seguit estem amb més veus i protagonistes, històries molt interessants, no marxeu.
Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres...
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba.
Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Son las 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 2:15 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 2:15 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Rifferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
El diumenge 11 d'octubre, subhasta benèfica d'art a Darnius, a l'Alt Empordà. Tota la recaptació es destinarà a un programa d'ajut a favor de nens discapacitats i malalts crònics d'una zona de Nicaragua on la pobresa és extrema. Més de 30 artistes han fet donació de les seves obres. Posa-hi tu el teu granet de sorra per un món millor pels infants. Recorda, subhasta solidària a Darnius, el dia 11 d'octubre a les 3 de la tarda. Més informació al 637 89 23 70 i a nensdenicaragua.cat.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, l'anchoa.
Per llepar-te'n els dits, primer has de posar l'oïda. Trotamundos, gastronomia i enologia a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Seguim endavant, rodant per diferents indrets, punts de Catalunya. Des d'un punt de vista de costa, la setmana passada recordareu que parlàvem amb la localitat de Cambrils, amb la cofradia de pescadors d'aquesta localitat de Cambrils. Avui anem cap a la Costa Brava, anem cap a Llançà. Us proposarem també en uns instants un restaurant certament interessant amb una molt bona, molt bon posicionament físic en aquesta localitat de Llançà, que avui ens ocupa. I també volem donar un cop d'ull també a la cofradia de pescadors. Ens sembla interessant també saber què es pesca i com es pesca des d'aquesta localitat gironina. Per tant, saludem aquest matí de dissabte en el Jordi Fulcarà. És el patró major, precisament, d'aquesta cofradia de pescadors de Llançà. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquí anar fent. Bé, bé, de moment bé.
Bueno, doncs que no és poc, Tal com estan les coses, no és poc, Jordi. Tu diràs què pesqueu i com pesqueu des d'aquesta localitat gironina, de Llançà.
Bueno, doncs t'explico. Aquí estem, com sabeu, som el primer port de Catalunya, començant per França, val? tocant la frontera, i nosaltres aquí el nostre producte estrella és l'escamarlà. L'escamarlà, tenim en compte que tenim una marca registrada, així com hi pot veure l'anxova de l'Escala, la gamba de Palamós, nosaltres tenim l'escamarlà de Llançà registrat des de l'any 2004. Mm-hmm. Per què? Té la peculiaritat de que tenim uns permisos especials del dimarts i el dimecres de cada setmana poder sortir 4 hores més aviat als barcos. Poden sortir a les 2 de la matinada. Per què? Perquè se'n van 150 quilòmetres mar endins, o sigui, la mateixa distància que hi ha de Llançà a Barcelona, però mar endins, cap a l'altra punta del Golf de Lleó. Allà els francesos no s'hi dediquen, a el que és l'escamarlà i la gamba, i només hi van 4 barcos del nostre port.
Què ho feu amb barrosament?
De ports de Roses no hi poden arribar perquè encara ho tenen una hora més lluny i no els hi compensa. Si els barcos estan navegant 6 hores per anar, 3 o 4 hores de feina i 6 hores de tornada. O sigui, es passen 12 hores de camí navegant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És immensa i no està explotada. La diferència és que aquest escamarlà que agafem aquí té una mida molt superior a la del resta de llocs, m'enteneu? I, a més, té un gust una mica més dolcet, perquè hi ha tots els sediments dels rius de França, i hi ha molt de canons submarins, que si diguéssim com són com cordilleres, però a l'enrevés, no? I baixen cap al fons de profunditat.
Quin és l'art de pesca per pescar l'escamarlà?
Sí, l'arrossegament se sol agafar a l'escamarlà entre de 200 a 400 metres de fondària, l'escamarlà. Uh-huh. I aquest és el nostre producte estrella. Bueno, fem aquí... Els altres anys havíem fet escamarlanada, una escamarlanada al mes de setembre, que traguem uns 200 quilos d'escamarlà i fent aquí al passeig marítim pues, uns tastets d'escamarlà, i anem fent. També tenim el que és molt de peix de roca, perquè ens moguem el que és més arts menors, amb xarxa... Ens moguem tot al voltant del Cap de Creus, tenim la llagosta del Cap de Creus, som el port de Catalunya que agafem més llagosta, també. I el pop roquer, tot el que sigui peix de roca, aquí en aquest paratge d'aquí, és molt preuat, perquè té la diferenciació és que aquí hi ha molt de temporals marítims, molt de tramuntana i moltes corrents. Això fa que el peix hagi de lluitar amb aquestes inclemències del temps i estigui molt més enfortit, no? Mm-hmm. És una persona que ha de fer gimnàstica.
Sí, sí. Més musculat, eh? Més musculat.
Ah, això, correcte.
Escamarlà, llagostí i pop, aquestes són algunes de les particularitats de les pesques d'aquest port de Llançà. I ja per acabar, Jordi, quina flota teniu de pesca?
Tenim 7 barcos d'arrossegament,
sí.
7 d'arts menors, i el que passa que també tenim ara... Venen a la subhasta o barcos d'arts menors del port veí, del port de la Selva, i tenim uns 20 barcos francesos que també ens venen a vendre. No cada dia 20 barcos, però assolidament ens venen a vendre 20 barcos francesos d'hasta 100 i pico quilòmetres en dintre de França. I ens porta un transportista, els hi porta el peix aquí, perquè el preu està millor aquí. I bueno, el que ens va bé és que tenim molta varietat també d'espècies de sorra que aquí no agafem, i ells ens porten peix que nosaltres no en tenim. Uh-huh. I això ens fa que sigui una subhasta bastant atractiva.
Segur que sí. Doncs aquesta és la cofradia de pescadors, aquesta és la realitat de la cofradia de pescadors de Llançà. Ara fem una petita pausa i anem a posar tots aquests productes fantàstics que ens acaba d'explicar el Jordi Folcarà sobre la taula, els fogons. Jordi Folcarà, patró major de la cofradia de pescadors de Llançà. Un plaer, gràcies, bon dia.
A vosaltres, cuideu-vos.
Igualment.
Ràdio Estel.
Doncs anem cap a la zona portuària, anem cap al port de Llançà, perquè aquí trobem un restaurant que precisament treballa bàsicament amb menú. Bàsicament amb menú molt interessant. I a preus encara més interessants dels que us hem comentat. Bé, doncs avui analitzem aquest menú i ho fem saludant aquest matí i dissabte la seva propietària, que és la Blanca Rastrojo. Blanca, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Home, una passejada per aquest port fantàstic que teniu a Llançà i després venir a casa vostra i seure a les taules. I a sobre, preus moderadíssims. Això jo crec que és un element fonamental. Anem a parlar d'aquest menú que vosaltres presentem amb un preu de 14,90 cèntims, no?
Sí, 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 14,90.
14 euros amb 90 cèntims. Explica'ns una mica com el oferiu, perquè hi ha molt allà on escollir, no?
Pues mira, tenim 30 primers i 30 segons a escollir, i el postre inclòs, també.
Sí.
Uh-huh. I cada setmana fem una variant de 5 plats diferents d'entrants i de plats.
Sí. Bàsicament, la tipologia de cuina, com la definiries?
És molt mediterrània. És cuina mediterrània amb productes de quilòmetre zero, peix, sobretot, perquè estem en un pastor de costa,
sí.
I és el que més se demanda. I carn és poc, sí.
Uh-huh. Quin seria algun dels plats que voldries destacar, que diguis, home, val la pena que conegueu doncs, aquest dels plats que dins aquesta proposta molt extensa, no?, de la cuina mediterrània, dic.
Doncs el suquet, ja que estem en un poble de mar, el suquet, la sarsuela, l'arròs també, és molt demandat, i sobretot tota la classe de peixos que tenim, de rap, el bacallà, llenguados també... tot tipus de peix.
Uh-huh. El telèfon de reserves, que és molt important, jo crec, també, per reservar, i més en aquesta època en la que estem, el 687-966-646. Aquest és el telèfon de reserves, 687-966-646. Repetim, estan en el port de Llançà, aquest restaurant que porta el seu nom, Llançà Port. Repetim aquest preu menú, 14,90. Proposta molt interessant que ens ha explicat avui la Blanca Rastrojo, la seva propietària. Gràcies, Blanca.
Gràcies a vosaltres. Sí,
gràcies. Tot. Molt bon dia. Gràcies.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important. Les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba. Al vell mig de Gràcia. Carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Un
bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Seguim amb més temàtiques en aquesta sintonia. Esteu a Trotamundos, ja sabeu que és un espai de ràdio que dona moltíssima importància també a l'actualitat enològica, que genera el nostre sector. Les darreres setmanes, i és un tema certament molt interessant, estem molt pendents de la verema, com han anat a diferents zones de Catalunya. Això va una mica per barris, Avui ens situem a la denominació d'origen Empordà, tal com us dèiem en el nostre sumari de programa. Una DO, per cert, que està fent els darrers anys les coses molt ben fetes. S'estan convertint en vins realment de molta qualitat, molt competitius, i que la veritat és que els clients responen d'una manera molt interessant, cara a tots els cellers, que realment són nombrosos els cellers que estan sota aquesta denominació d'origen. Avui en parlem, volem saber com ha anat la barema, i ho fem saludant aquest matí dissabte, precisament en el president de la denominació d'origen. Xavier Albertí, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos aquest matí dissabte. I et trasllado la pregunta que fèiem, com ha anat aquesta barema, que crec que ja pràcticament ja s'ha finalitzada, no?
Sí, pràcticament, però per desgràcia encara no tenim les dades precises, perquè sempre s'allarga molt i fins al final no podem fer el comparatiu. Però bé, ha sigut més petita que altres anys, com pràcticament jo diria aquest cop a tot Catalunya, potser de l'ordre d'un 15 o un 20%. Jo crec que encara hem rebut menys, potser doncs que zones més plujoses, perquè, bueno, ha degut a l'efecte del mildiu, que
sí,
és una...
aquest fong, no?
Molt associat a l'humitat,
Les malaurades pluges realment doncs van fer que proliferés aquest fong d'una manera... Jo crec que es va limitar bastant al final, però al principi era un tema preocupant, no?
No, ho ha sigut, i d'una forma, ja dic, més general que mai a tot Catalunya. De fet, fins i tot doncs, s'han fet ara unes dotacions molt importants de milions d'euros per la gent que s'hi ha vist afectada, que són especialment els que cada cop més doncs, ho fan amb un tractament ecològic i, per tant, molt limitat. No? El que ha agafat de nou, perquè ha sigut excepcional, estem parlant, doncs, segurament, la pitjor plaga d'aquests últims 20 anys.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Independentment d'aquest... problema, d'aquesta problemàtica, des del teu ull clínic, Xavier, com veus aquesta barema i el resultat final?
No, correcte. O sigui, no s'ha de confondre una cosa amb l'altra. Això ha afectat sobretot a la primavera, per desgràcia tampoc van tenir la tramuntana que ho neutralitzés, i això ha fet doncs que molts, diguem-ne, raïms no hagin arribat a bon port, no? Però la resta, les varietats doncs, que no s'han vist afectades, les zones que no s'han vist afectades, perquè això ja deies que anava molt per barris, realment, depèn molt això de no només de tractament, sinó de zones i de varietats, aquests han evolucionat perfectament, perquè en conjunt la climatologia tampoc ha estat tan adversa. Mm-hmm.
Xavier, dèiem a l'inici d'aquesta conversa que és una de les denominacions d'origen que em fa l'efecte que els darrers anys ha proliferat més, s'ha modernitzat més, s'està fent més soroll, s'està fent més competitiva. En aquest sentit, vosaltres això en sou conscients, no?, des d'aquest Consell Regulador?
Bé, m'ha agradat molt de sentir-ho, espero que sí, des d'una òptica més de Barcelona.
No ho deia perquè m'estava escoltant el president, que ets tu, Ho deia i ho hem dit altres vegades en aquest programa,
No, me n'alegro, doncs, que sigui aquesta la percepció i, de fet, per això lluitem, no? Tenim molt clar que hem guanyat o hem recuperat Girona, es donava la paradoxa fa tot just gairebé diria 10 anys, 15 anys, doncs que a Girona mateix és relativament difícil trobar-hi vi empordanès. Potser tampoc no hi havia l'oferta que hi ha ara, però a més faltava la confiança, no? I aquesta l'hem recuperada plenament, i avui jo diria que a tots els restaurants de Girona, i com més alt és el nivell més, doncs hi tenim present vi de l'Empordà i és el majoritari. Barcelona, bé, és una tasca més difícil en la que procurem tots de lluitar-hi totes les 10 UDOs o 11 UDOs de Catalunya per aconseguir que Barcelona, per dir-ho, el centre de Catalunya, la zona més poblada, es decanti també doncs, pels vins de la terra. I aquí mirem des de l'Empordà, que ja també doncs, som coneguts, no només com a DO, sinó com a comarca i com a destí turístic, doncs de jugar-hi un bon paper. Uh-huh.
Bé, doncs aquesta realitat probablement en són responsables cellers històrics d'aquesta denominació d'origen Empordà i cellers no tan històrics, més joves, que s'han anat incloent i han anat començant una tasca molt interessant en aquesta denominació d'origen. És el cas del nostre següent protagonista, un celler del qual en aquest espai de ràdio n'hem parlat per diferents factors, no? Però probablement perquè ens fa l'efecte, des del nostre modest entendre, que fan vins que no són més del mateix. Us estem parlant dels cellers d'en Guilla. Avui en parlem també amb el seu copropietari, Martí Vallès. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Bernem?
Molt bé. Encantats de saludar-te. T'està escoltant el Xavier Albertí, president, també.
Hola, bon dia, Xavier.
Molt bon dia. Què tal?
Ens semblava un celler especialment representatiu de la manera que treballeu i, sobretot, les varietats que utilitzeu per fer els vostres vins, Martí.
Bueno, sí, des del primer moment, quan vaig començar aquest projecte juntament amb la meva assumpta, tenia molt clar que havíem de treballar varietats típiques de l'Empordà per demostrar el territori i mostrar la capacitat d'aquestes varietats per fer coses interessants. Mm-hmm.
Sobretot la Garnatxa, les seves varietats dins de la Garnatxa, que us ha donat molt bon rendiment.
Sí, la Garnatxa, especialment la Garnatxa Roja, que per mi va ser un descobriment, no? Venia a treballar aquí a l'Empordà, i veig que és una varietat que té molt joc, vull dir, que pots fer moltes coses amb ella. I aleshores, bueno, és el que hem estat intentant fer des del començament, veure totes les coses que es podien fer amb aquesta varietat, que és minoritària, però molt interessant, des del meu punt de vista.
Exactament, la Garnatxa, la Roja, la Blanca, la Tinta, vosaltres la utilitzeu en diferents vins. Jo no sé si quan vertebreu una mica el projecte de cellers d'en Guilla, Martí, volíeu fer tants vins com teniu ara mateix.
Bueno, ha sigut una mica anar descobrint les varietats i anar veient quin joc ens donen. I aquesta ha sigut en principi, l'objectiu era descobrir varietats i veure quin joc donaven. Uh-huh. A partir d'aquí han anat sortint les diferents referències en funció del joc de les varietats que podíem anar treballant.
Xavier, cellers com el que estem analitzant avui, els cellers d'en Guilla, home, també sempre és un impuls, no?, que també tenir-los a una denominació d'origen, fer coses una mica diferents, no?
Sí, no, és un molt bon exponent, diguem-ne, d'això, d'aquesta nova generació. En el seu cas són una gent doncs, vinguts de fora, enamorats de l'Empordà, i que en molt pocs anys doncs, s'han fet un lloc, això donant personalitat als vins i respectant les varietats de la terra, que crec que és la fórmula d'èxit i la que la majoria, cadascú a la seva manera, procurem d'anar seguint.
Uh-huh. Martí, com enfoqueu aquesta tardor-hivern absolutament atípica? No sé si pots, en fi, certifiques les paraules del Xavier Albertí com a president de l'ADO respecte a la vostra barema, particularment la vostra barema del vostre celler, com ha anat?
A veure, el nostre celler hem tingut tardors importants, vull dir, hem recollit al voltant del 50% d'una collita normal, Per una banda, crec que hi ha jugat el mildiu, però potser també ens hi ha ajudat una mica els anys de secada que portàvem i que els ceps estaven una mica estressats de tot aquest temps, no? Uh-huh. Li ha caigut minut el mildiu i això ens ha fet perdre molts quilos amb algunes varietats, especialment les zones més properes a la riera, diguéssim, a la ribera de Sant Nau, a la riera de Sant Nazari, que ens ha fet perdre l'humitat bastants quilos.
Déu-n'hi-do, eh? Cellers d'Anguilla, amics, per cert, hi ha una plana web, si voleu més informació, cellersdanguilla.com, aquí trobareu doncs, informació de la línia de vins que tenen, realment molt nombrosos. I no sé si aquesta línia irà paulatinament augmentant, Martí.
Bueno, no sé el que vindrà. Ara, de moment, hem de trampejar la situació, de veure com ens en sortim d'aquest milió que hi ha augmentat i veure com tirem endavant. I a partir d'aquí anirem fent. La gràcia del nostre celler és que ens permet anar buscant, al ser un celler doncs, petit i d'estar manejable, poder anar buscant coses noves. Ara, de moment, hem de passar aquest any i a partir d'aquí veure com per on sentirem.
Efectivament, passar aquest any, Martí, complicat aquesta situació, aquest un any atípic absolutament. Vosaltres també aneu molt adreçats al sector de la restauració, no?
Sí, un dels nostres grans clients és la restauració i, evidentment, la restauració ho està passant molt malament i, de retruc, nosaltres també hem tingut la sort aquest estiu de que hi ha hagut molt en el turisme, molta visita, i això ens ha ajudat a poder resituar-nos una mica, no? Ha sigut molt positiu aquest aspecte.
Des del Consell Regulador, des de la denominació d'origen, Xavier Albertí com a president, no? En fi, com enfoqueu aquesta tardor-hivern absolutament atípica, el que dèiem?
Sí, no, és l'any més crític que hem viscut tots plegats, Martí ja ho apuntava, vull dir, no només pel mildiu, que al final això seria secundari, sinó per tota la crisi, el Covid, que ens ha afectat a tots i el vi no s'ha quedat enrere, no? Sobretot els cellers petits, que venem sobretot doncs, a restaurants, que són la majoria que conformen la nostra DO. Llavors, des de la DO, doncs, bueno, mirem d'ajudar-hi amb la mesura del possible, ja vam mirar doncs, en ple confinament de ser molt actius a nivell de xarxes, crec que en aquest sentit es va fer una gran labor. I ara, de cara a aquest final d'any, com que hem tingut que anul·lar també doncs, totes les activitats més massives que teníem previstes doncs, de mostres, el que farem és traslladar-ho doncs, a formats més petits. Ara que ja es pot fer d'una manera presencial, bueno, també té el seu valor positiu, eh? Vull dir, no tot és negatiu, hem de mirar de girar-ho, i treballarem a fons doncs, activitats doncs, més dirigides, com dic, més de petit format.
Ja per acabar, Martí Vallès, ja que estem parlant del vostre celler, de Cellers d'Anguilla, recomana'ns algun vi per aquest cap de setmana, per exemple. Si tenim un dinar especial, quin vi posaríem sobre la taula de la vostra línia de productes?
Ja depèn del...
Clar, depèn del dinar, no?, també.
Exacte, una mica.
Sospitava aquesta reflexió, també.
Vull dir, jo que sé, per exemple, jo ara diria... Si teniu la possibilitat de fer un peix a la brasa, doncs, per exemple, un edit li va fantàstic.
Per exemple, eh? Per exemple.
Per exemple. Bé, per posar un exemple, eh?
Sí, sí. N'hi han molts. Repetim, eh? Hi ha aquesta plana web, cellersdanguilla.com, en la que trobareu doncs, un ventall dels productes amb una descripció, cada un d'ells. I, en fi, amb el tema del maridatge, això ja és molt personal i cadascú marida el vi com li agrada. Com,
exacte.
Sí, senyor.
Però vull dir que és això. En canvi, si dius, home, farem un tall de carn potent i tal, home, doncs un cellilla li pot anar molt bé.
Doncs aquestes són les recomanacions. Podríem seguir amb la vinya del metge, el rec de Brau...
Exacte.
En fi, n'hi han tants que realment doncs, deixem llibertat absoluta a cadascú maridi amb el que faci falta. Però sí que és cert, i reiterem doncs, el que hem dit en altres ocasions, em sembla un celler certament molt interessant, Cellers d'Anguilla, per aquesta modernitat, aquesta il·lusió, sobretot, de fer les coses diferents, que també sempre és un argument de pes. Martí Vallès, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns. I el mateix et dic, Xavi Albertí, des del Consell Regulador, molta força, sort, i esperem doncs, que tot es vagi normalitzant. Gràcies a tots dos. Molt bon dia.
Gràcies i enhorabona també per l'emissora.
Gràcies, Xavier, i gràcies a tu també, Martí Vallès. Nosaltres seguim, fem una pausa. Tot seguit ens ocupem de més temàtiques fins a una en punt de la tarda. Des de qualsevol punt de Catalunya i Andorra, si us acabeu d'incorporar, aquí parlem de gastronomia i enologia.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Anchoa Escodesa.
Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Vinga, doncs seguim endavant en aquesta segona hora de programa. Esteu a Trotamundos, és l'edició 784 del primer dissabte del mes d'octubre. Dissabte 3 d'octubre de 2020. Encara en resten diferents veus i protagonistes rodant per Catalunya, per diferents indrets. La veritat és que Lleida darrerament ens està ocupant i de quina manera. Estem descobrint llocs verdaderament molt interessants a nivell cultural, a nivell d'excursions. Avui ens situem a la Noguera, de cop, i molt particularment a la localitat de Cubells. No us ho perdeu perquè el Joan Pallarès, en uns instants el saludem, ens descobrirà llocs verdaderament molt interessants per fer-hi una estada. I complementàriament, home, a Cubells no es menja gens malament, eh? Ens han recomanat un restaurant que val la pena també que conegueu, el restaurant La Llosa, La Llosa de Cubells. Anem per parts. Joan Pallarès, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cubells, una zona en la que un no s'hi avorreix, eh?
No, comarca de la Noguera, a més, una comarca que està plena de sorpreses, evidentment cada vegada més visitada. Jo recordo gairebé amb tremolor aquells anys, a finals dels anys 60, quan vaig començar a freqüentar la comarca de la Noguera, Cubells, tots aquests pobles, doncs, en fi, primerament que des de l'àrea metropolitana de Barcelona era molt difícil d'accedir-hi, no? Perquè, bueno, hi havia llavors encara el port dels Brucs, encara hi havia el túnel, hi havia el port de la Panadella, és a dir, que imagina't, quan arribaves allà ja portaves 3 hores de cotxe, quan sí, baixaves sí, sí. Panadella, 2 hores i mitja o 3, ja estaves fart de cotxe, pràcticament arribar fins allà era un sacrifici, però en canvi tenia la compensació que era una zona completament verge, una zona per ells ja que, com encara continua sent, llavors només trobaves algun excursionista pues, que venia de Lleida, ara en aquests moments pues, trobes molts més excursionistes, i la prova és que l'accessibilitat pues, ha facilitat molt el turisme, i sobretot la vila de Cubelles, una vila que està emplaçada amb un turó, a dalt de tot del turó hi ha l'església de Santa Maria del Castell de Cubells, i, en fi, Cubells és un puesto que jo crec que pot impressionar, sobretot, primerament, de la vista que hi ha des de dalt mateix, no? Però segon, els contorns. Per exemple, té un santuari molt, molt proper que està allà tocant el Segre, que és Salgar, i van encara en processó des de Cubells amb un punt que és la processó de la Muda, i que van en silenci, i, en fi, en Joan Amades ens en parla del seu costumari. Té la Serra Carbonera pràcticament a tocar, la Serra de Boada, té tota una sèrie de muntanya, però després també té una sèrie de camps de conreu, tota una sèrie de conreus molt bonics, alguna zona inclús de regadiu dels canals d'Urgell, i sobretot molta història, carregada d'història.
I tant que sí. Repetim, aquesta església de Santa Maria del Castell, crec que és del segle XII, que per cert va ser declarada bé cultural d'interès nacional, eh? I la el portico és verdaderament espectacular, eh?
Sí, la portalada és una portalada voltada, sí, d'aquestes de l'escola lleidatana, i bé, totes les de l'escola lleidatana, evidentment, s'assemblen molt. Possiblement van ser fetes, efectuades per picapedrers que eren musulmans, però que treballaven, doncs, al servei dels cristians, per això no hi ha pràcticament, en cap de les arquivoltes hi ha imatges de persones o d'animals, tots són motius geomètrics, i doncs, trobes portalades aquestes, doncs, per exemple, molt semblantes, des de l'església arxiprestal, per exemple, de Gandesa, que està ben lluny, doncs, fins, per exemple, doncs, trobes per allà a Vinaixa, trobes a la mateixa Lleida, no? D'aquí ve el nom d'escola lleidatana. En trobes moltes, és a dir, propera, doncs, podíem parlar de la Monumental de Gramunt, pensada per ser, doncs, una catedral dels Condes d'Urgell, i que realment, doncs, aquestes esglésies li donen una gran personalitat, i sobretot és això, aquests motius de que no estan decorades, aquestes portes romàniques, no estan decorades amb motius d'animals, de plantes, sinó tots són figures geomètriques.
Mm-hmm. A Cuells, a la Noguera, la veritat és que un dels arguments perquè la gent s'hi acosti també és la gastronomia. Ja sabeu que nosaltres sempre, quan us proposem una alternativa turística, doncs complementàriament, doncs diem, home, doncs aquí aneu a menjar perquè realment menjareu bé. Quins són els condicionants? Doncs que sigui un restaurant coherent, un restaurant amb una cuina interessant, una trajectòria d'una certa importància, i que, home, ja que estem a la Noguera, que els cargols sigui com uns dels pilars fonamentals. Aquestes premisses, sens dubte, les té aquest restaurant, el restaurant La Llosa de Cubells. Avui en parlem. Genaro Tarré, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut. Tu des de, des de molt petitó, que crec que corres per al restaurant, eh?
Sí, sí, de veritat. De ben petit hi ha molta gent. Hosti, ets el nenet aquell que vol d'aller per allà, dic sí.
El nenet s'ha anat fent gran, eh?
Sí, la segona generació és el que toca ara.
Exacte. Crec que més o menys teniu un recorregut d'uns 20 anys, no?
Sí, enguany ha fet 20 anys, allà al març, i bueno, això del Covid volíem fer una festa de celebració, no ha pogut ser. Però, bueno,
ja es farà,
per complir-les.
Ja es farà, i tant que sí. Si celebren el 21, doncs jo celebro el 21, només faltaria, no? S'ha de celebrar. 20 anys de recorregut gastronòmic, una mica amb quins paràmetres? No sé si aquests 20 anys hi ha hagut sempre la mateixa, bàsicament la mateixa línia gastronòmica, Genaro.
Bueno, a mesura del temps hem anat innovant, però els principals, el que és la carn a la brasa, els caragols a la llauna, que no faltin, i tota una sèrie de plats han anat evolucionant, però mantenint el seu toc des del principi, i bueno, llavors hi ha nous plats, noves idees, noves propostes, que bueno, a mesura que passa el temps anem provant i anem oferint als nostres clients.
Exactament, esteu a la carretera de Lleida, a Puigcerdà, en el quilòmetre 40, eh?
Sí.
Carretera de Lleida, Puigcerdà, quilòmetre 40, en aquesta localitat de Cubells. En uns instants també us facilitem, com sempre fem, el telèfon de reserva de taula. Cuina autòctona, bàsicament és una mica l'objectiu, no? Traslladar una mica l'essència, el terroir, que diuen en el argot dels vins, de la zona, i plasmar-ho a la vostra cuina.
Correcte, la típica cuina catalana de la zona de la Noguera, els caragols, el plat estrella, i els típics plats cuinats de la padrina, com el cua de bou, el ternasco, la perdiu... Bueno, una mica lo tradicional, però amb un toc modern.
Tot cuinat amb bon oli. Per cert, crec que encara teniu un molí d'oli realment molt antic en aquesta localitat, no?, de Cubells.
Sí, correcte.
Per visitar. La veritat és que, Joan, la cultura sempre ha anat molt lligada, no?, en aquesta tradició gastronòmica de la zona, com és el cas, per exemple, de terra d'olis, molí d'oli, interessant també per visitar.
Sí, evidentment, és a dir, tenim tota una sèrie de puestos pràctics, d'aquestes visitàvem moltes vegades, no només és visitar les pedres del castell i visitar les grans ermites, sinó moltes vegades aquestes petites, petits safretxos, petits molins d'oli, molins, doncs, molins hidràulics, on portaven amb oli de blat, sempre, a més, estem, doncs, a la vora del Segre, doncs, per tant, tenim zona de molins, aquestes petites ermites, és a dir, tenim una quantitat de llocs, però sobretot pensem que la gent no es passava el dia ni dalt del castell fent la guerra, ni es passava el dia dia, doncs, a dintre de les ermites resant. Es passava el dia treballant, com ens passem nosaltres avui en dia, i, evidentment, doncs, buscant la seva subsistència. I, evidentment, doncs, aquestes indústries, aquestes petites indústries transformadores de les, del, fi, del que és l'agricultura, del que és el que collien les collites per conservar-ho, això és també és un patrimoni històric total. A part d'aquesta terra, també tenim un altre patrimoni que potser està molt descurat i se li podria treure molt, molt, molt de suc, que és el bandolerisme. El bandolerisme, la mateixa bandolerisme aquella de, que se'n parla tant de la plana de Vic o de la Girona del segle XVI, doncs aquí va tindre una importància amb el Batlle de l'Os, en tota una sèrie de bandolers, en fi, amb grans batusses, Cubells mateix com a escenari, i Cubells va ser doncs, escenari d'una batalla d'aquelles d'empals entre bandolers que va durar més de 3 dies. Per tant, això són coses que històricament jo crec que Cubells es pot explotar. Uh-huh. I Cubells i els pobles al voltant.
Ara bandolers no n'hi ha, Genaro?
No, ara no.
Bueno, els bandolers venim a menjar cargols, Venim amb so de pau. Escolta, els deies que els cargols a la llauna... els feu, bàsicament, a la llauna, els cargols, vosaltres?
Sí, els fem a la llauna, llavors, bueno, amb la sal, el pebre i el secret de la casa, que és el que li dona el toc diferent.
Que no ens el diràs.
No, ara mateix no.
Un altre dia, Sí. Escolta, a part d'aquests cargols a la llauna, quins plats ens pots recomanar que, si venim a la Llosa, doncs no ens podem perdre?
Les carns, sobretot la carn a la brasa, és la típica brasa de tota la vida. I llavors, sobretot, els plats cuinats. La cua de bou és un platet que està fet al forn, xup-xup, 5-6 horetes... I, bueno, i llavors també toquem una mica el peix, sobretot fresc, que ens el porten. I, bueno, bàsicament serien els plats principals. Llavors hi ha altres plats que també són força especials i diferents, però, bueno, tenim un gran ventall de plats per oferir.
El restaurant La Llosa de Cubells, el trobareu, repetim, a la carretera de Lleida a Puigcerdà, quilòmetre 40, en aquesta localitat de Cubells. El telèfon d'informació, reserves, aquí el teniu. Si el voleu anotar, el 973-45-91-36. 973-45-91-36. Avui n'estem parlant amb el Genaro Terré, des de tota la vida, doncs, que ha estat... Bàsicament, la teva tasca en el restaurant és de sala, no, Genaro?
Sí, en funció de sala, i ara, bueno, ara estem al procés de transició de la segona generació, que dic.
Sí.
I, bueno, moltes ganes i molta il·lusió.
Heu començat ja amb algun plat, abans ens apuntaves algun plat de perdiu, la caça ja ha començat amb algun plat interessant?
No del tot, encara. Encara no del tot, però, bueno, ja estem projectant la nova carta, i ara, sobretot, plats de temporada, fer un menú de temporada, i a veure si aviat tenim els bolets i podem...
A veure, creuem els dits, a veure si és una bona temporada, aquesta. Sí. La cacera també és un element molt tradicional en aquesta zona de la Noguera, Joan?
Sí,
a més abunda.
Sí, sí.
A més veus les partides de caçadors ja de bon matí, en fi, els dies que toca caça, doncs batent el terme, i després, naturalment, el sols trobar al restaurant ja al migdia, doncs una mica refent les forces, que la caça és una activitat, un esport molt dur. Molt dur, molt complet, i on camines, saltes marges, en fi, no és una cosa molt senzilla, no? Mm-hmm.
Doncs, amics, avui ens hem situat a Lleida, ens hem situat a la Noguera, a Cubells, en aquesta localitat amb la que hem descobert realment indrets, racons i excursions, també, de la mà del Joan Pallarès. També una abraçada. Gràcies, Joan, bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies. Genaro Terré, ha estat un plaer conèixer-te i que ens expliquis la història del vostre restaurant. Per molts anys, que com a mínim 20 anys més, com a mínim, i que seguiu amb aquesta tradició gastronòmica de la zona. Una abraçada també per tu. Gràcies, Genaro.
Gràcies.
Fins una altra. Fins. Repetim aquest telèfon d'informació, reserves, al restaurant La Llosa de Cubells, 973-45-91-36. Pausa, i seguim amb més temàtiques. Ja afrontem la recta final d'aquesta edició de Trotamundos per totes les sintonies de Ràdio Estel Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de terres andorranes. Tornem tot seguit. Happy, makes me feel this way. Ain't
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marisc fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Afrontem ja la recta final d'aquesta edició de Trotamundos. Darrers minuts que parlarem i que dedicarem a parlar d'una iniciativa empresarial certament interessant. Viure una experiència. La vida està plena d'experiències, doncs ja sabeu que en aquest espai de ràdio us relatem i n'hem parlat de moltíssimes, no? Avui analitzem una experiència, una iniciativa empresarial, com dèiem, que va néixer poquet abans de la pandèmia. Quan diem poquet, realment poquet abans de la pandèmia, de l'inici d'aquesta bogeria. Una iniciativa que vincula, que relaciona la cultura, la tradició, la meditació, inclús també la gastronomia. Per tant, també hi té molt a dir aquest sector gastronòmic, no? Realment, doncs, una iniciativa que avui volem analitzar, aquesta experiència, i ho fem de la mà dels seus responsables, que us presento, que és l'Ireneu Rodríguez. Ireneu, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos, i també ens acompanya l'Oriol Siurana. Oriol, benvingut, bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Tot bé?
Tot bé, tot molt bé per aquí.
Ireneu, certament em deies preparant aquesta conversa que vau començar Samurai Experience, aquest és el nom de la iniciativa que avui analitzem, poquet abans de la pandèmia, no?
Sí, de fet, les obres del local i de tota l'experiència van acabar 15 dies abans que ens tanquessin. I bé, vam fer la inauguració, doncs això, uns 10 dies abans que ens tanquessin i hem de seguida doncs, tindrà que tancar degut a la pandèmia actual.
Uh-huh. Com neix la idea de crear Samurai Experience a la ciutat de Barcelona? Després donarem també l'adreça exacta. Com neix aquesta idea, Ireneu?
Doncs la idea neix un sopar de Nadal amb el meu germà. Nosaltres fem arts marcials des de fa més de 30 anys. Jo personalment viatjo a Japó des de fa més de 10 anys a entrenar cada any. I neix perquè a Japó hi havia una cosa que es deia Samurai Experience, que vam veure que era per turistes, i que bàsicament era una activitat que feien a Tòquio perquè poguessis anar a casa d'un japonès i poguessis utilitzar una katana per tallar bambú. I parlant un sopar de Nadal vam dir, què tal, ho mirem, i vam fer bueno, tot el business case, ho vam fer tot, i ens vam tirar al cap de 6 mesos vam trobar un local i ens vam tirar a fer-ho.
Uh-huh. A partir d'aquí doncs, es desenvolupa doncs, aquest projecte. Adreçat a qui, exactament? Bàsicament, a qui aneu adreçats, Ireneu?
El nostre públic objectiu, o per la gent per la que ho hem fet, és tota aquella persona que sent un interès per tot el món del samurai, tot el món de Japó, però que no necessàriament té el temps per endinsar-se i dedicar-se a un art marcial. Al final és una activitat entre una hora i mitja i dues hores i mitja, en la qual es fa un petit tastet del que era un samurai i ens posem a la pell d'un samurai.
Mm-hmm. Que és complicat. És complicat, vull dir, que hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte. En aquest sentit, la tradició del samurai, Oriol, ve de lluny, realment, però sí que és cert que hi ha molts paràmetres, no?, per recollir una mica la figura, el perfil d'un samurai.
Sí, al final hem de tenir en compte que el samurai és sinònim de guerrer. I els japonesos van estar en guerra durant 500 anys de manera ininterrompuda.
Llavors, no és el mateix el samurai del segle XI que el samurai del segle XV que el samurai del segle XVIII, quan ja la guerra havia acabat. Llavors, clar, és un període de temps molt ampli.
Samurai Experience, que està al carrer Consell de 100-605, una experiència que adreceu bàsicament a persones en particular i també a nivell empresarial, no? Sou bàsicament doncs, aquestes dues focalitzacions les que dirigiu. Com comença l'experiència? Crec que una mica amb un recull històric, no, Oriol?
Sí. Nosaltres el que intentem és ficar en context el que era el samurai. Llavors, repassem una mica la seva història de manera breu, perquè, com deia, són molts anys d'història, perquè la gent es pugui fer una idea del que era i del que ens expliquen, perquè tant les pel·lícules com la literatura, com tot el món de la cultura japonesa, doncs, ha mitificat la figura del samurai i creiem que la seva vessant històrica és prou interessant per conèixer-la, a part de la vessant mítica que tenim tots en el nostre cervell.
Hi ha un telèfon d'informació, naturalment també tot seguit us el comunicarem per les persones que vulguin viure aquesta experiència, que configuren molts elements, no? Bàsicament, doncs, el que ens estava explicant l'Oriol, doncs, inicieu aquesta experiència amb un recull històric, un recull de la tradició, i a partir d'aquí, Ireneu, una mica es van desenvolupant encadenades totes les activitats, no? Tu diràs...
Sí, correcte. A partir d'aquí el que fem és una petita meditació per concentrar la gent, també explicant una miqueta el per què meditaven els samurais. Seguidament agafem un boken, que és una espasa de fusta amb la qual els samurais utilitzaven per entrenar, que simula una katana. I llavors la utilitzem per ensenyar els moviments d'un tall bàsic que es fa. Per seguidament agafar la katana, tenim quatre katanes en el nostre centre, en el qual es pot tallar un objectiu de goma espuma per practicar i seguidament un objectiu de bambú, el que seria com una esterilla de bambú. Un cop hem fet això, el que deixem a la gent que ve a jugar, a la gent que ve a viure l'experiència, són unes espases de goma espuma que són indolores, no fan cap tipus de mal, els posem unes petites proteccions al casc, un casc en el cap, i d'aquesta forma el que és jugant directament de forma divertida i distensa amb les espases, a fer guerres d'espases entre ells. I tot això ho acabem amb una petita meditació per tornar a relaxar-nos i tornar a la vida actual.
Hi ha un moment també doncs, per coneixença de la gastronomia també japonesa, no?
Sí, correcte. Al final de tot això vam pensar que era interessant aprofitar que teníem la gent amb nosaltres i en aquesta experiència. Els samurais eren molt afins a la beguda i el que seria el menjar japonès. Aleshores, el que fem és un petit tastet d'unes pastes japoneses que tenim nosaltres. Oferim té japonès gratuït, o sigui, inclòs en el preu, que tot això a Japó és així, i també aigua. I també oferim per cada persona major de 18 anys una cervesa japonesa feta a Japó i importada.
Samurai Experience, a la ciutat de Barcelona, repetim, el carrer Consell de 100-605. Aquí teniu les instal·lacions. Si voleu anotar un telèfon per més informació, és el 699-81-92-28. 699-81-92-28. Us adreceu aquí, us explicaran qualsevol dubte que pugueu tenir al voltant doncs, d'aquesta experiència. Experiència que reuneix molts aspectes. Cultura, tradició, meditació, gastronomia... En fi, passar una estona realment agradable, vivint experiències diferents en aquest recull històric de com vivia un samurai. Per exemple, et volia preguntar, Oriol, per un samurai què significava què significa la katana?
Doncs la katana... Depèn de quin samurai li preguntis, significava una cosa o significava una altra. Pel samurai de l'època de guerra, la katana era un arma més. De fet, no era ni tan sols l'arma més utilitzada. Era molt més útil anar amb un arc o fer servir una llança perquè podies matar a l'oponent des de més distància. Però després, en el període de pau, la katana va ser el símbol de la classe social samurai. Llavors, quan tu veies algú que portava una katana, sabies que era un samurai. I a partir d'aquí és quan les katanes doncs, es consideren obres d'art, perquè comencen a adornar-les i són com petites escultures.
Mm-hmm. Sí que és cert que amb una katana se li té un... No sé si l'expressió correcta és aquesta, no? Però un respecte reverencial, quasi, no?
Sí. Al final, no només a les katanes, Això és inherent a la cultura japonesa. Tenen molt respecte tant als objectes, sobretot si és una espasa o una arma, que pot significar la diferència entre vivir o viure o morir, i, però també tenen molt respecte a qualsevol altra cosa, des dels seus utensilis que facin servir en el seu dia a dia, fins als animals, a les persones, a la natura, a qualsevol cosa.
Ireneu, bàsicament també és una alternativa molt interessant que ara en l'àmbit familiar, les criatures, els nens, també poden participar-hi, naturalment posicionats i reformat una mica totes aquestes activitats que ara en els nens, no? Però també els acollir vosaltres, els nens.
Sí, de fet, en fem d'aniversaris per menors, en els quals els pares tenen una sala per ells on poden prendre la cervesa que anunciàvem al principi i les pastetes. Els nens bàsicament fan la mateixa activitat, una mica més dinàmica, i la part de la katana, per motius obvis, no els hi deixem la katana, però la reacció dels nens és de diversió absoluta. Hem tingut ja diversos feedbacks de famílies que han vingut amb els seus dos fills, sobretot que hi ha poques activitats així a nivell familiar a Barcelona, i els fills, la veritat és que surten molt, molt contents, molt encantats de poder lluitar amb els seus pares amb espases de goma espuma amb les quals, bé, s'hi passarien hores. De vegades els hem de dir que ve el següent grup i que necessitem l'espai perquè s'hi passarien hores.
Bona senyal, Bona senyal. Sí. Ja per acabar, Ireneu, Oriol, tots dos, no? Dèiem, vau començar, vau obrir les portes de Samurai Experience a Barcelona abans d'aquesta bogeria de la pandèmia. Entenc que totes aquestes activitats han sofert, doncs, la natural i l'obligada posicionament en quant a mesures de seguretat, no? Expliqueu-nos.
Bé, nosaltres, bàsicament, el local està adequat per tindre unes 70 persones, en les quals es poden fer dos partides o experiències simultàniament. Una de les mesures que hem pres nosaltres a nivell individual, sense recomanació de ningú, és que ara mateix només fem una partida simultània amb grups tancats, familiars. Per tant, diguem que fins que no marxa un grup no entra el següent. Entre grup i grup desinfectem absolutament tot amb els materials necessaris. I també, ara mateix, doncs, grup de més de 6 no... Per respecte a tot el que recomanen les autoritats, doncs no els acceptem. Els diem que ho divideixin els grups, si és un grup de 10, que el divideixin amb 2 de 5, o que vinguin més endavant. Però, bàsicament, tot això, m'ho oferim al gel, totes les mesures estan 100% cobertes, i al final és un local de 600 metres quadrats on hi ha 6 o 7 persones. Aleshores, en principi, estem convençuts que és completament segur i lliure de Covid.
Doncs, amics, en aquest espai de ràdio que periòdicament us expliquem experiències per viure, dèiem sempre, no?, que la vida és una experiència, s'han de viure, cadascú, doncs, escull les que li venen de gust, però creiem que aquesta Samurai Experience, sens dubte, és un element, doncs, que per molts diran, caram, això em crida l'atenció, no? Doncs, si voleu més informació, us podeu adreçar en aquest telèfon, repetim, al 699-81-92-28. Aquest total de 600 metres quadrats que feia referència a l'Ireneu està al carrer Consell de Cent 605 de la ciutat de Barcelona. Avui ens hem volgut i hem fet un esforç de síntesi de tants i tants arguments, tantes i tantes temàtiques que hi ha al voltant d'aquesta experiència, que evidentment ens n'han quedat moltes per tractar, no? Però sí que és cert, doncs, que hem volgut donar una idea, doncs, d'aquesta experiència. Ho hem fet amb els seus creadors, l'Ireneu Rodríguez, Oriol Ciurana. Ha estat un plaer, que tingueu molta sort. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Recordem també la plana web, naturalment, samuraiexperience.es, a través de la qual, doncs, hi trobareu més informació, informació de tot el que hem recollit amb l'Ireneu i l'Oriol. Recordeu, samuraiexperience.es. I aquest telèfon, el 699-81-92-28. Enfoquem ja la clausura, el tancament d'aquesta edició de Trotamundos.
Trotamundos.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver, els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Trotamundos.
Doncs amb aquesta experiència nosaltres arribem al punt final d'aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots per l'atenció, per la vostra companyia i sobretot per escollir-nos. I tornem el proper dissabte a les 11 en punt del matí. Res més, molta paciència. Ens en sortirem d'aquesta. Bon cap de setmana, us ha parlat Miquel Barcabal.